La taula de l'Evangeli.
Hola a tots, un diumenge més ens retrobem amb vostès a través de les ones radiofòniques aquí al programa La taula de l'Evangeli. Agraïts per la seva fidelitat i per ser a l'altre costat, al receptor. Ens situem avui el diumenge 11 de durant l'any. Com tot seguit, comentarem les lectures de la missa amb els dos convidats que ens acompanyen, la benedictina del monestir de Sant Pere de les Puelles de Barcelona, la germana Conxa Adell. Hola, bon dia, què tal?
Bon dia, Maria.
Bueno, gràcies per ser de nou aquí.
Gràcies a tu.
També ens acompanya l'economista i teòleg i professor d'una escola de negocis a Abidjan, la Costa d'Ivori, en Josep Maria Moré. Hola.
Bon dia a totes.
Estàs content d'estar aquí o no?
Jo, encantat. Sí, bueno. Us agraeixo molt que em convideu. Perquè
jo ja sé que us dono feina, però bé, per això veniu, no? Sí. Som-hi, doncs.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquest diumenge 11 de durant l'any és del llibre de l'Èxode i del capítol 19.
En aquells dies, els israelites arribaren al desert del Sinaí i acamparen allà davant la muntanya. Moisès pujà a la muntanya de Déu. El Senyor el cridà des de la muntanya i li digué: «Parla a la casa de Jacob, comunica això als israelites. Vosaltres heu vist el que he fet als egipcis i com us he pres sobre les ales, igual que un àliga, i us he portat fins a mi. Ara, doncs, si vosaltres m'escolteu i observeu les condicions de la meva aliança, sereu la meva possessió personal, a part de tots els pobles, encara que tota la terra sigui meva. Vosaltres sereu el meu reialme sacerdotal, la meva nació sagrada».
El Senyor s'adreça al seu poble per mitjà de Moisès a la muntanya, que és el lloc de Déu. Moisès hi puja i Déu li proposa una aliança per als israelites.
Tornem a tenir el tema que per anar cap a Déu es necessita un moviment. Tu has de pujar i Déu baixarà, no? I, a més, et crida pel teu nom. O sigui, has de sortir de la teva zona de confort o de la teva zona que et penses que ja ho saps tot de tu i de Déu, perquè tindràs sorpreses. I has d'estar a punt per dir: estic obert a aquesta sorpresa o no, però la condició és moure't, perquè si estàs assegut pensant: ui, ja ho sé tot de tot, no hi ha manera que Déu em pugui aportar res de nou, no tindràs una cosa nova. Perquè, atenció, diu, que et digui que seràs la teva possessió personal, quan Pau, en la seva reflexió, ja diu que som una possessió personal i que Jesús ens ho diu més clarament, que ja som fills en el fill i que som germans, això vol una reflexió que dius sí o no, però has de sortir del teu confort espiritual, personal, que et penses que bah, de tot això em passo, no? Ho has d'aprofundir.
El diumenge passat i ens vam trobar també amb el tema del desert. Tornem a estar en el desert. I aquest èmfasi amb el desert, haig de reconèixer que és una font de molta inspiració. En vam parlar sobre el tema de l'abuïdor. Jo aquí em crida molt... Bueno, això, hi ha tres paraules importants. No? Desert, acampar, acampen en el desert, i la muntanya, lloc de Déu. Però després només hi puja el líder. Tenim aquí un líder, que és Moisès, és un líder que evoca un lideratge d'un poble. O sigui, clar, perquè ens parlen aquí d'un regne, però és un regne que és una imatge, no un grup polític, però sí que és un grup organitzat. Un grup organitzat amb un lideratge. Jo sempre em fa gràcia el lideratge de Moisès, que sempre el veig en temes empresarials, també el veig, perquè, clar, dius, què fa Moisès? Diu: anem a sortir de l'esclavatge, o sigui, anem a sortir d'Egipte. Surten tots d'Egipte cap al desert i després es troben davant del Nil. I què passa? Doncs amb un problema, no? Els soldats de darrere, el Nil, i diu: que s'obrin les aigües. Sabem que, evidentment, devien ser uns aiguamolls, però, bueno, van passar. Passeu, van passar. O sigui, hi ha un guiatge espiritual que en aquest cas jo crec que hi ha matisos i diferències del que és de Jesucrist, que el de Jesucrist és molt més espiritual, aquest és molt més organitzat, però també aboca moltes, i llavors aquest lideratge és necessari quan ens trobem sols, doncs també és bo trobar algun guia espiritual, també és bo trobar amb qui ens puguem recolzar. En aquest cas és clarament doncs, una preparació per lo que ha de ser doncs, aquest nou regne de Jesucrist.
Aquest lideratge, a més que dius, que va dient recorda't, és fonamental, perquè la manera d'entendre el temps bíblic no és la nostra. Nosaltres pensem que el futur és al davant i el passat és al darrere. Com pot ser que tinguem el futur al davant si encara no l'hem vist? El futur el tenim al darrere, segons els termes bíblics. El futur el tenim al darrere perquè no l'hem vist i el que tenim al davant és el passat. Recorda que si en la teva vida has passat, Déu t'ha ajudat a passar tants deserts, t'ha ajudat a travessar, no una vegada, el Nil, després van travessar també altres rius, i han passat, recorda que això, si això Déu ho ha fet en el teu passat, ho repetirà en el teu futur, que no veus. I aquesta és l'esperança. I la gent es queda veient la frustració. No, és que ara estem en un temps d'impàs, d'acord, però recorda que hi ha hagut moments que has superat en el teu passat coses que et pensaves impossible. Vol dir que Déu t'ajudarà en el teu futur a tornar-ho a fer. I això és una esperança enorme.
Deixa'm que citi aquí a Nietzsche, que justament diu això que ens trobem ara. Ell diu, el desierto sigue creciendo.
Evident.
I és, bueno, són les amenaces amb les que ens trobem i que nosaltres posem de trobar aquesta llum que en el passat que ens il·lumina per fer aquest futur més ben fonamentat.
Perquè has parlat de lideratge, llavors hi ha els pares que ho volen dominar tot, els pares Google, els pares de la tecnologia, els pares economistes, i que et volen fer creure tu que no hi ha remei de sortir d'això.
Falsos déus,
però que te'n pots sortir d'una altra manera.
Estic completament d'acord.
Bé, proposo que passem ja a escoltar la segona lectura. Us sembla o voleu...
Perfecte.
Sí? Perfecte. Doncs som-hi.
La taula de l'Evangeli. Una llum per a viure la paraula de Déu.
Una segona lectura que és de la carta de Sant Pau als cristians de Roma i del capítol 5è.
Germans, quan nosaltres érem encara incapaços de tot, Crist va morir pels qui érem dolents. Qui trobaríem disposat a morir per un home honrat? Potser sí, que per un home bo trobaríem qui tingués la valentia de donar la vida. Doncs bé, Déu donà prova de l'amor que ens té quan Crist morí per nosaltres, que érem encara pecadors, però després que ell ens ha fet justos per la sang de Crist, amb molta més raó per Crist, ell ens salvarà de la pena, perquè si vam ser reconciliats amb Déu al preu de la mort del seu fill quan érem encara enemics, molt més ara que ja estem reconciliats serem salvats gràcies a la seva vida. Encara més, gràcies a Jesucrist, el nostre Senyor, que ara ens ha reconciliat, tenim l'honor de gloriar-nos en Déu.
Un cop més, Pau insisteix en que és Crist que ens salva. És ell que morí per nosaltres per donar-nos la vida i ens va reconciliar amb Déu.
Bé, Crist va morir per tots. El concepte aquest de justícia distributiva que tenim nosaltres els homes, no? tu no és el cas. El concepte de justícia justificant de Déu no respon al concepte aquest nostre que tenim de justícia. I llavors estem tots justificats, el que passa que llavors tenim l'adhesió. I aquell que se sent clarament justificat per Déu, doncs el que ha de fer és fer que la seva vida sigui una col·laboració a aquesta caritat, aquest amor de Déu, amb totes les seves obres. No només el diumenge, quan anem a la celebració a l'Assemblea Cristiana, sinó amb el dia a dia, amb la nostra quotidianeïtat. La fidelitat quotidiana del cristià és el signe que ens identificarà.
Jo anava sentint la Cristina quan estava recitant aquesta segona lectura, proclamant aquesta segona lectura, i pensava, ai, Déu meu, quin dualisme, bons i dolents. Aquí els bons i els altres dolents. És clar, jo moltes vegades amb quin bàndol estic. Si em crec dels dolents o si em crec dels bons, malament. Malament si crec una cosa o una altra. Dins meu hi ha parts bones i hi ha parts dolentes. Hi ha parts que a vegades estan barallades entre elles mateixes i que he de saber acollir. Doncs nosaltres, perquè la primera frase, quan nosaltres érem incapaços de tot, Crist va morir per nosaltres. No quan ja ho teníem tot entès, que ho teníem tot clar i que sabíem que érem el poble escollit i la persona... No, això ens anima. Per tant, aquesta paraula que has dit tu, Josep Maria, que és a tothom, ens pot salvar, i tant. Si vam ser reconciliats, no per nosaltres mateixos, sinó per ell. I al final diu, tenim l'honor de gloriar-nos, patxulo jo, no, de gloriar-nos en Déu. O sigui, tothom qui s'atorgui una... ja hi ha arribat, gràcies al meu esforç, no, és una altra cosa. Els benedictins seguim la regla Sant Benet, i Sant Benet va ser un legislador, ell també tenia les coses i ho legisla tot. Sempre diu, al final, per això de molts capítols, el pare de l'abat que faci el que el seu seny, el seny és gratuït, recordem que el seny és gratuït, però a vegades no es fa servir. Però al final d'ell diu, tot és una escola. Per tant, la nostra vida, com a benedictins, és sempre una escola. Qui es pensi que ha arribat a ser mestre d'alguna cosa, no, sempre hem d'aprendre. I sempre ell es manifesta, doncs això, incapaços de tot.
Bueno, això sobretot jo crec que és una expressió de l'humilitat. O sigui, mai creure't que realment estàs justificat, sinó que tens molt encara a fer. Perquè justament penso que és el més pecador de tots serà aquell que es considera que ja està justificat, que ja és bo, que ja ho ha fet tot bé. Sempre estem... És una mica el conèixer a tu mateix, no? Coneix que tu no ets Déu, que sempre tens un camí per recórrer, sempre estàs...
L'esgràcia de la cosa diu, ara començo a entendre Déu, i aleshores se't van obrint portes cada vegada més grans, més grans. O sigui, quan tu vas coneixent Déu, l'espai per conèixer Déu encara és molt més gran. I això, clar, algú diria, diu, així no hi arribarem mai. No, això és engrescador, perquè sempre és diferent.
Això és com el coneixement de la veritat, que sempre dic, la meta cada vegada està més lluny. O sigui, si tu fas una cursa, una marató, saps que són 42 quilòmetres i arribes, no? Arribaràs i ja està. Però què passa? Que quan tu aquesta cursa és en la recerca de la veritat en majúscula, doncs la meta cada dia està més lluny. Com més saps, més lluny està.
Per això Crist diu, no sóc la meta, diu, sóc el camí.
Exacte.
Si digués que fos la meta, no ho aconseguiríem mai, però ell està sempre fent camí. Això és engrescador, home. Fent el camí que facis, ell està amb tu.
El que no vol animar-se és perquè realment Exacte. Està molt limitat. Bé, no, fent, nosaltres donem des d'aquí una llum d'aquesta paraula de Déu, una, no la llum, una llum, perquè qui l'escolti i ressoni el seu cor, doncs també sigui una llum per ell, no?
I com dèiem diumenge passat, l'alegria, sempre, sempre alegres.
Gràcies, Maria, per aquesta aportació. Nosaltres donem una llum.
Claro.
I els altres ho veuran d'una altra manera.
Sí, sí.
Sí, i tant.
La gent està molt necessitada quan vas pel carrer, quan estàs amb les famílies, al treball, vas veient que hi ha gent molt desencisada, molt desanimada de tantes coses,
Doncs a veure si som capaços des d'aquí, des d'aquest micròfon, Clar. De llançar una llum d'esperança, perquè no és un món de tristor de penombra, és justament els cristians tenim aquest goig de saber-nos.
O al revés, de saber què ens aporten ells. Perquè Clar. Pot ser que diguis, aquesta persona que em pensava que passava de tot, ara ha tingut un gest, ha tingut una paraula que dius, caram, que ni jo molt de temps.
Seguim.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
Ara escoltem l'Evangeli, que és de Sant Mateu, del capítol 9.
En aquell temps, Jesús, en veure aquella multitud de gent malmenada i desesperançada, com les ovelles sense pastor, se n'apiadà i digué als seus deixebles, «La collita és abundant, però hi ha pocs segadors. Demaneu a l'amo dels sembrats que hi faci anar més segadors». Llavors cridà als seus 12 deixebles i els donà poder de treure els esperits malignes i de guarir tota malaltia. Els noms dels 12 apòstols són primer Simeó, anomenat Pere, i Andreu, el seu germà, Jaume, fill de Zebedeu, i Joan, el seu germà, Felip i Bartomeu, Tomàs i Mateu, el cobrador d'impostos, Jaume, fill d'Alfeu, i Tadeu, Simó, el Celota, i Judas, l'Iscariot, que el va trair. Jesús envia aquests 12 tot fent-los aquestes recomanacions. No us encamineu a les terres dels pagans ni entreu a la província dels samaritans. Aneu més aviat a les ovelles perdudes del poble d'Israel. Pel camí prediqueu, anunciant que el regne de Déu és a prop. Cureu malalts, ressusciteu morts, purifiqueu leprosos, traieu dimonis. No heu pagat res per rebre aquest poder. Doneu-ho també sense pagar.
Jesús crida els seus 12 deixebles i els dona el poder de vèncer el mal amb el bé. I els envia amb recomanacions, punts suspensius.
Bé, està aquí nomenant els 12 apòstols, amb tot el seu nom, o sigui, el col·legi apostòlic. En el fons, també, pues, després tot el que seria el sacerdoci, no? O sigui, els pastors, eh? O sigui, i ens diu clarament, pues, que hi ha multituds que són com ovelles sense pastor. Fan falta pastors, eh? Que tenim una gran crisi de vocacions arreu. Fan falta pastors. Com aconseguim nous pastors en aquesta realitat avui? Jo diria aquí a Occident, que no passa pel mateix a tot el món, eh? però sí que, pues, el nostre entorn més proper, pues, no hi ha vocacions ni per capellans, ni els monestirs, cada vegada menys, però això tampoc ho hem de mirar des d'un punt de vista pessimista, però sí de realitat. Eh? Vull dir, ja vindrà com vingui, però com podem conduir aquestes ovelles? Vivim una llibertat desorientada, una llibertat que el cliché és excessivament autorreferencial. Jo faig la meva llibertat en funció del que jo considero i, per tant, no necessito pastor. Això és una mica el que penso que ens trobem. No sé com ho veus, Conxa.
A veure, jo m'estava pensant que si era pastor o si sóc ovella. Aleshores, ja em situo d'una manera diferent. Aleshores, pensar sempre només des de el no tenim pastors, no tenim prou gent a l'església, no fem això, no arribem... Ai... Escolta, jo, mira, encara tinc uns anys de vida, per tant, prefereixo fer-ho des del sí. Com actuo en la meva vida, com la meva comunitat actua en la seva vida, en la nostra vida, per animar els altres? D'acord, ens agradaria un públic concret, allò que diuen de les xarxes socials, que s'ha de pensar a qui la vols fer, per qui, quina edat. Bé, però si això no pot ser... amb els que encara hi som, animem-nos mútuament, perquè si no, la meva mare deia, home, a sobre que vaig a missa cada dia, a vegades ens claven cada sermó que sembla que com si tinguéssim encara la culpa, no? Siguem alegres, compartim alegria, comuniquem que això és possible, perquè si hi ha pocs segadors, doncs mira, ens haurem de cansar més.
Mira, Conxa, tots compartim el sacerdoci dels creients, que és el propi baptisme. Aquí clarament tots podem ser apòstols. No cal que ens ordenin, que siguem ordenats, que és el sacerdoci ministerial, però clarament tots podem ser sacerdots, profetes de la nostra fe i intentar, pues, donar llum a aquell que, des de la nostra humilitat, perquè no tenim la veritat, però sí que podem acompanyar en el que ens sembla, pues, una guia espiritual en el món de comunitat cristiana, oferint la caritat de l'amor cristià.
Aquests dos diumenges passats hem reflexionat l'Evangeli de Joan, ara clarament Mateu ens fa tocar més de peus a terra. Això que ens anomeni cadascú pel seu nom, doncs és important, la colla que som, per tant aquí podríem anar afegit tothom, i tenim el poder, atenció, amb la cosa de Jesús, per això, aneu més aviat a les ovelles perdudes del poble d'Israel, no entreu a les terres dels pagans ni entreu a la província dels samaritans. O sigui, de moment, treballeu vosaltres mateixos el que heu d'aprofundir, això és important. Però prediqueu, és que nosaltres tenim la capacitat de fer miracles. Tenim la capacitat de tenir cura dels malalts, tenim la capacitat de ressuscitar morts, o sigui, d'animar la persona quan es creu enfonsada, de purificar els que se senten amb taques i de treure els dimonis, que poden ser molts. Però la pregunta que em faig és una altra. La pregunta que em faig és, i si jo sóc el receptor, em deixo guarir? Deixo que em ressuscitin de la meva mort quan m'enfonso? Deixo que purifiquin la meva lepra quan tinc tantes... Deixo que em traguin els dimonis? Perquè en el nostre ambient, diguéssim, catòlic, o el nostre ambient, diguéssim, que som, ens pensem que som de la colla, a vegades ens posem en la situació del de dalt, no del de sota. I tenim tantes coses.
Estic completament d'acord. No podem partir de l'arrogància de que estem en possessió de la veritat o del bé o de la solució, perquè tens raó, potser som el problema. Però sí que és veritat que el que nosaltres hauríem de fer és obrir els ulls que no siguin indiferents. Que no siguin indiferents. És una mica... I com diu el Papa Francesc, el pitjor de tot és la indiferència dels cristians.
I com diu el mateix Jesús, diu, estic a punt de fer una cosa nova, que no us n'adoneu. Que no us n'adoneu, perquè recordeu que fins i tot, si us en recordeu a punt de l'ascensió, encara estaven discutint del reialme. O sigui, dius, per favor, però si us estic ensenyant una cosa nova que he ressuscitat. I això no ho veiem.
Però amb la màxima humilitat, sempre. Però també és veritat que ens hem de sentir en missió. Quan acaba la missa, ens diuen, en el llatí era l'ite, missa est, la missió, o sigui, aneu-vos en pau, però aquest no és aneu-vos en pau o quedar-vos a casa vostra tranquils, és...
Allò que heu viscut aquí, doneu-lo a conèixer.
Amb alegria.
Amb alegria. Sí, sí. Bé, doncs ho hem de deixar aquí. Agraeixo moltíssim la vostra col·laboració, germana Conxa Dell. Gràcies.
Gràcies a tu, Maria.
Gràcies igualment.
Gràcies també a Josep Maria Moré i també gràcies al Jordi Carretero, que ha fet possible la part tècnica del programa, a la Cristina Orduña, que ha fet la locució de les lectures, i a la direcció i presentació del programa, la Maria Marín, qui els parla. També, com no, gràcies a vostès, amics i amigues del programa, perquè són fidels aquí a la taula de l'Evangeli, diumenge rere diumenge. Agraïm moltíssim els seus missatges de correu electrònic, amb suggeriments, comentaris, opinions sobre el programa. Gràcies per fer-ho. Recordem un cop més la nostra adreça de correu electrònic, que és taulaevangeli@radioestel.cat. taulaevangeli@radioestel.cat. Ha estat un plaer retrobar-los i dir-los que els esperem, si ho desitgen, novament diumenge vinent, que comentarem una altra litúrgia, i també serà un plaer retrobar-los en les zones. Una abraçada, adeu-siau.
Bon dia.